els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena, en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o a la repetició els dijous una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes també a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Avui tenim el Joan Andreu Parra. Joan Andreu, hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui presentem El lloc de la dona i Marc Galzeran. Ens ho pots introduir?
Doncs mireu, el 24 de novembre passat, i en el context del 25 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha organitzat la primera jornada La cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants. Una de les entitats organitzadores ha estat El lloc de la dona, que és un espai que les religioses oblates tenen al Raval des de fa més de 25 anys per acompanyar dones que exerceixen la prostitució o bé que han estat objecte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Així doncs, avui tenim amb nosaltres a la Mar Galzeran Peiró, que és directora del Lloc de la Dona, doctora en pedagogia i participant a la jornada.
Doncs bona tarda, Mar, i gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres els resultats d'aquesta jornada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
En primer lloc, Mar, felicitats per la jornada, que ha tingut una participació de més de 200 persones entre presencial i telemàtica. Veiem que el tema desvetlla interès, oi?
Doncs sí, la veritat és que no esperaven ni molt menys que tingués aquest ressò i, bueno, és un símptoma de que és un tema que, si més no, desvetlla això, suscita interrogants i suscita interès, no?
Una primera qüestió, Marc, és que dibuixar el perfil de les persones, majoritàriament dones, imaginem, que exerceixen avui la prostitució a Espanya.
És molt difícil donar una radiografia perquè el fenomen de la prostitució és un fenomen tremendament complex i divers, però a més, en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, la prostitució s'ha anat deslocalitzant. Què vol dir això? Que ha anat deixant de veure's de forma visible en els carrers, no?, de determinades zones o barris de Barcelona, i s'ha anat, diguem-ne, ocultant en espais que no es veuen, que sobretot són pisos i clubs, i després també tot el que seria la prostitució a través d'internet, no? Llavors, clar, definir un perfil quan és molt difícil accedir a aquest col·lectiu, segurament no seria, diguem-ne, de justícia definir-lo. L'únic que puc dir, l'únic que en tot cas m'atreveixo a definir una mica, és el perfil de les dones que nosaltres atenem a la nostra entitat i que coincideix, jo diria que en un 90%, amb la resta d'entitats que estan treballant amb aquest tipus de col·lectiu. Que no vol dir que sigui el total del perfil existent,
Clar, perquè...
per això. Llavors, què ens estem trobant? Ens estem trobant en dones que majoritàriament provenen de Llatinoamèrica, en la gran majoria, potser en 80% aproximadament, que la majoria es tracta de persones que estan en el nostre país en situació irregular, és a dir, primer, que són estrangeres, vale? En un 90% són dones estrangeres, hi ha poques espanyoles, que d'aquestes dones estrangeres, la majoria, entre un 70 i un 80%, estan en situació irregular, vol dir que no poden treballar en el mercat ordinari, acostumen a ser d'edats entre els 18 i 35 anys. Estic dient el perfil com més general, eh?
Sí, sí.
I després, també la majoria d'aquestes dones acostumen a tenir fills a càrrec o bé aquí o bé als seus països d'origen. Han estat mares, moltes d'elles, primerenques. I la majoria també es troben en una situació de precarietat econòmica important, no? Sí, aquest seria una mica el mapa.
Ara parlaves, Mar, de precarietat econòmica. Quins factors, aquest i altres, segurament, de vulnerabilitat trobem en aquestes treballadores sexuals?
Bé, d'entrada, com tu dius, hi ha una qüestió de precarietat econòmica. Podríem dir que la pobresa té rostre femení en el nostre país, això ho avalen diversos informes, no? Però també a nivell mundial el 70% de la població pobra del món són dones i això ja és un factor condicionant molt important. Després, la majoria d'aquestes dones pateixen el que podríem dir una situació de desigualtat estructural de gènere, és a dir, pel fet de ser dones ja tenen moltes més dificultats a accedir a l'educació, a la formació, en els seus països d'orígens, però també aquí, tenen molta més dificultat d'accedir al món laboral, tenen feines, diguem-ne, molt més precàries amb salaris que estan més baixos. Un altre factor important de vulnerabilitat és el fet de que siguin provenint d'altres cultures o d'altres realitats culturals o d'altres ètnies que fa que moltes d'elles estiguin també racialitzades i que siguin persones migrades, no?, que també en la nostra societat ja, doncs, ja hi ha un estigma, no? Llavors, i després que altres factors de vulnerabilitat és que justament per tot això, per tots aquests elements, són dones que estan molt més exposades a situacions de violència, és a dir, estan molt més exposades a que persones es puguin aprofitar d'aquesta vulnerabilitat i puguin caure en xarxes d'explotació o puguin patir, doncs, bueno, tot tipus de violències, no?
Sí, sí.
Quines serien les exclusions socials davant d'aquests factors de vulnerabilitat a les quals s'enfronten les persones que exerceixen la prostitució?
Un dels principals exclusions és la social, justament, és a dir, l'estigma que pesa sobre aquestes dones, no? És a dir, una dona no pot dir públicament en un lloc, en la nostra societat, soc una prostituta, no? O soc una puta. Per què? Pues perquè això, malgrat... curiosament, Espanya és el primer país consumidor de prostitució d'Europa i el tercer del món. És a dir, malgrat sigui una activitat altament demandada, és una activitat, és la doble moral, no? Socialment estigmatitzada. Per tant, la primera exclusió és que aquestes dones ho tenen molt més difícil per entrar en els cercles, diguem-ne, de relació social de manera normalitzada com qualsevol altra persona, ¿vale? L'altre factor d'exclusió és la ciutadania, és a dir, el fet de que no puguin circular, doncs, de manera lliure pels països i els processos de regularització siguin tan tremendament difícils i llargs, fa que se les exclogui com a ciutadanes durant anys i anys, no? Després hi ha el factor d'exclusió de l'habitatge, és a dir, són dones que, justament perquè tenen pocs recursos econòmics, perquè el que ingressen, part se la queden terceres persones i l'altra part l'han d'enviar a les seves famílies, avui dia sostenir-se una habitació ja els hi resulta molt complicat, no? I moltes d'elles estan en situació de carrer. No? Vull dir que hi ha molts elements que fa que les vagin, bueno, entrar en una situació d'exclusió, no?
Sí, sí, una exclusió, manca de llibertat, sí. Recordem que avui estem parlant sobre prostitució i vulneració de drets amb Marc Galzeran del Lloc de la Dona. En el context de les lluites feministes hi ha dues tendències pel que fa a la prostitució, que són les abolicionistes i les regulacionistes, és a dir, les partidàries de suprimir-la, de prohibir-la o de regular-les com un ofici. Des del Lloc de la Dona, on us posicioneu?
Nosaltres ens posicionem sempre al costat de la dona. El que ens marca l'horitzó, el que ens marca el camí, la nostra manera d'actuar és estar al costat de la dona amb el que la dona desitgi fer i donar-li la màxima autonomia perquè ella pugui decidir què vol fer amb la seva vida, no? Hi ha dones que se senten, diguem-ne, identificades realitzant aquesta activitat i desitjarien que hi hagués un marc legal que regulés aquesta activitat, no?, i les protegís. No és la majoria de dones que nosaltres atenem, però n'hi ha.
No és el que predomina.
En el nostre cas és la minoria, però n'hi ha, no? I si hi ha una dona de les que estem acompanyant, que en tenim, doncs, que està en aquesta situació, doncs procurem, doncs, fer-li suport i donar-li costat. I hi ha altres dones, doncs, que ens expressen que no volen continuar exercint la prostitució perquè no consideren que això sigui un treball en el qual elles s'identifiquin, no? Però, ja dic, nosaltres estem al costat de la dona, no? I creiem que aquests discursos ideològics i polítics ens despisten moltes vegades dels veritables problemes. I els problemes reals són aquests previs que he dit abans. Els problemes reals que hauríem d'atacar és la desigualtat estructural de gènere, és la vulneració dels drets de ciutadania, la vulneració dels drets d'habitatge, el suport, no?, en els processos de regularització, les violències que pateixen les dones. Vull dir, això és el que s'ha d'atacar, no? Perquè en el suposat cas de que hi hagués una llei abolicionista, no?, si aquesta llei abolicionista que pretén d'alguna manera perseguir els clients o la demanda no ofereix unes alternatives reals a les dones de feina, el que nosaltres ens estem trobant, que ens relaten les mateixes dones, ens diuen, és que si a mi em treuen els clients, jo de què viuré si no em donen una alternativa? I si no puc treballar en el mercat laboral ordinari perquè estic en situació irregular, que és la majoria de les dones, i a sobre em treuen els clients, de què viuré? És a dir, encara es queden en una situació de major precarietat. Si es regula la prostitució i entra un marc doncs, legal i es considera doncs, que les dones poden tenir una prestació social i, per tant, treballar d'això, si resulta que el 80% de les dones que estan exercint la prostitució estan en situació irregular, tampoc podran treballar en cas que... Això no vol dir que les que sí que ho poguessin fer probablement es trobarien en una situació millor, és a dir, que podrien treballar amb majors garanties de seguretat. Això jo crec que tots més o menys ho veiem, no? Però aquests discursos, insisteixo, aquests discursos ens despisten del veritable problema. I el veritable problema està abans de tot això. Abans de tenir aquestes lleis s'han de solucionar altres vulneracions de drets.
Efectivament.
Mar, ens preguntàvem, més enllà de les entitats com la vostra, no?, que esteu donant aquest suport, aquest acompanyament, qui vetlla, qui protegeix aquestes dones? Hi ha una normativa, hi ha lleis darrere, hi ha sindicats, per exemple, que vetllin perquè aquesta normativa s'acompleixi?
No, sindicats en el nostre país no n'hi ha perquè no hi ha cap llei que reguli, de moment. No hi ha en aquests moments, Espanya, diríem que està en una situació legal, és a dir, no hi ha un marc de moment encara aprovat, legal, que reguli l'exercici de la prostitució. Sobre de la taula hi ha una proposta de llei de proxenetisme que el govern socialista doncs, ha proposat, però que encara no està aprovada, que el que pretén és, el que he dit abans, penalitzar els clients i, per tant, bueno, amb penes importants, tant econòmiques com de presó, no? I perseguir aquelles persones que es beneficien, o sigui, que d'alguna manera reclamen aquests serveis, vale? Això té pros i contres, no entrarem en aquí. Però ara mateix no hi ha cap llei. O sigui, per mi això és una qüestió de violència política, que hi hagi aquest buit, diguem-ne, legal, tant d'una banda com de l'altra. Val? Uh-huh. I el que sí que hi ha són associacions i agrupacions de dones que exerceixen el treball sexual que estan, d'alguna manera, doncs, defensant els seus drets. Per exemple, doncs, aquí a Barcelona hi ha el col·lectiu de prostitutes indignades que estan al Raval, l'Associació de Treballadores Sexuals de Catalunya, per exemple, no? Hi ha col·lectius que sí que nosaltres formem part també d'aquestes entitats i associacions perquè hi ha tant dones que exerceixen el treball sexual com també hi ha entitats. Per intentar, doncs, anar avançant una mica amb el reconeixement dels drets, no?
Mm-hmm. En aquesta jornada, la cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants del 24 de novembre passat, es van abordar elements d'empoderament per a persones que exerceixen el treball sexual. Quins serien?
Bueno, d'alguna manera, una de les coses que es va apuntar és ajudar-les o acompanyar-les en el seu procés de presa de consciència dels seus drets, val? Perquè hi ha moltes dones que estan en situació d'explotació, per exemple, i no són conscients de que estan en situació d'explotació. I això és una primera cosa. I després, dotar-les d'agència, dotar-les de veu, no? Que tinguin espais on poder expressar doncs, el que elles desitgen, el que elles volen, no? I acompanyar-les en aquest procés de defensa dels drets que se'ls estan vulnerant.
Moltes vegades en aquest acompanyament reubiquen la seva vida i surten de la prostitució. També hi ha casos, no?
Sí, sí, n'hi ha algunes
milloren
que sí.
Milloren la seva llibertat, diguéssim.
Sí, d'aquest és l'objectiu, no?, que puguin tenir una major autonomia, exacte. Com a mínim que puguin decidir amb més autonomia.
Podríem parlar molta més estona, però agraïm molt a Mar Galzeran que ens hagi acompanyat aquí al Llevat dins la Pasta per acostar-nos a la situació de les dones que es prostitueixen. Enhorabona per aquesta feina que feu des del lloc de la dona. Mar, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del prefaci del llibre Mujeres crucificadas, la vergüenza de la trata, relatada des de la calle, en què el papa Francesc aporta aquest treball del pare Aldo Buonaiuto, sacerdot de la comunitat Papa Joan XXIII. Què diu aquest fragment, Joan Andreu?
Doncs diu així: qualsevol forma de prostitució és una reducció a l'esclavatge, un acte criminal, un vici repugnant que confon fer l'amor amb deixar els propis instints torturant a una dona indefensa. És una ferida a la consciència col·lectiva, una desviació de l'imaginari corrent. És patològica la mentalitat per la qual una dona ha de ser explotada com si fos una mercaderia per ser utilitzada i després rebutjada. És una malaltia de la humanitat, una forma equivocada de pensar de la societat. Alliberar aquestes pobres esclaves és un gest de misericòrdia i un deure per a tots els homes de bona voluntat. El seu crit de dolor no pot deixar indiferents ni als individus ni a les institucions.
També oferim, a través d'aquesta secció, recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar. Joan Andreu, què oferim avui?
Doncs podeu consultar els vídeos d'aquesta jornada que comentàvem, organitzada pel Lloc de la Dona, al canal YouTube que té aquest usuari, que és buscant Lloc de la Dona Barcelona 1857.
I també un apunt d'agenda.
Doncs el dimecres 13 de desembre, des d'Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura, ens convoquen a una pregària ecumènica pels drets humans. Serà la parròquia de la Mare de Déu del Carme, al barri del Raval de Barcelona, a les 7 de la tarda.
I fins aquí el Llevat dins la pasta. Gràcies, Joan Andreu.
Gràcies, Ignasi.
Recordem que és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.